Com sempre, comencem recordant, si us plau, els mòbils, silencieu-los. Passem ara al torn d'informacions. El divendres 21 d'abril anirem al Liceu a veure l'òpera Manon de Massanet. Tenim entrades de platea i el preu és 108 als socis i 110 als no socis. Penseu que aquí hi ha les entrades més d'autocar. El divendres 28 d'abril visitarem Santa Maria de Valldonzella i la Torre de Bellesguard, és una sortida matinal a Barcelona. En visita guiada, el preu són 32 pels socis i 34 pels no socis. Tenim més propostes. L'11 de maig tenim una visita guiada a l'exposició Plensa a la Pedrera. Qui estigui interessat en aquestes sortides, sisplau que ens ho digui al final. I ara anem per la conferència d'avui, en Fra Valentí Serra de Manresa, conegut per molts aranyencs de l'època que ell va viure al convent dels frares caputxins. Ingressar als caputxins l'any 80 i professar la regla de Sant Francesc l'any 82. Acabada la formació inicial, rebé l'ordenació sacerdotal l'any 1987, al convent dels caputxins de Quirens de Mar. Després passà al convent dels caputxins de Sarrià, on resideix actualment. Es doctorà en Història per la Universitat de Barcelona l'any 95. Des de l'any 87 és l'arxiver provincial dels caputxins i director de la Biblioteca Hispano-Caputxina. Col·labora assíduament amb el Seminari Catalunya Cristiana. Ha investigat amb metodologia crítica la història institucional dels framenors caputxins de Catalunya des de l'adveniment borbònic fins a l'esclat de la Guerra Civil. També ha investigat les clarisses caputxines des de la seva fundació fins al final de la Guerra Civil. I també ha estudiat l'evolució del laicat franciscà vinculat als caputxins en el període contemporani del 1883 al 1957. Actualment, i avui el tenim aquí per això, investiga l'aportació dels caputxins catalans a la tradició popular i religiosa de Catalunya, com el pessebrisme, les devocions populars, la cuina, l'apicultura, les herbes remeieres, l'horticultura i jardineria dels frares. Ha publicat diversos llibres, ha col·laborat en obres col·lectives, ha escrit pròlegs i articles científics de divulgació. Avui, Fra Valentí ens parlarà de les herbes santes dels caputxins. I amb aquesta conferència acabem el segon trimestre. A tota la junta de l'aula esperem que us hagi interessat la programació. Properament rebreu a casa el tríptic per l'últim trimestre del curs. I res, desitjau-vos una bona Pasqua a tothom. Ens tornem a trobar el dia 11 d'abril. Sobretot, cuideu-vos molt i moltes gràcies.
Molt bé, Mercè, moltes gràcies. Me'n recordo dels anys de bibliotecària i de la paciència. I les, sí, i tant, i tant. I les atencions. Bé, moltes gràcies per haver vingut. Espero que no tingueu una decepció. Bé, s'ha fet esment d'una mica de l'itinerari de les recerques efectuades al llarg d'aquests anys. I el fet d'estudiar la vida quotidiana, la vida de cada dia, a l'interior dels convents i monestirs, em va posar en contacte amb uns aspectes que, pel fet de l'exclaustració, sobretot, havien quedat com adormits o latents, però que tenien, si es feien reviure, una gran vitalitat. En el moment de tractar amb documentació i amb manuscrits, i el llegir receptes, ja fossin gastronòmiques o remeieres, em semblaven interessants i que es podien ressuscitar. I la veritat és que ha estat un encert, perquè el fet d'editar aquests textos, d'alguna manera, ha canviat fins i tot la meva orientació historiogràfica, perquè de fer història, podríem dir, de la cultura o història institucional, una mica m'he compartit amb un herbolari, no? I em dedico a la cultura popular, a uns temes que connecten moltíssim amb tots els estaments. De fet, una altra temàtica, no sé si hauria mogut o suscitat l'interès que comporta l'estudi, la reflexió i l'aplicació entorn de les herbes remeieres. En algunes conferències he dit, i avui ho torno a repetir, que una de les meves experiències humanes del saber va ser a propòsit de les gerberbeieres. Jo diria, sense por d'equivocar-me, que és anterior a la filosofia, a la reflexió en profunditat. Hem de pensar que quan la criatura humana, és a dir, nosaltres, comencem de deixar de caminar a quatre potes i ens aixequem, allò que els antropòlegs en diuen l'homo erectus, l'home que s'aixeca, i quan comencem a mirar, és a dir, que els ulls es van desplaçant i comencem a mirar i a contemplar i ens fixem amb la naturalesa i ens comencem a preguntar una mica qui som i què hi fem en aquest món i qui ens hi ha posat i quin és el sentit de la vida, les preguntes, el principi i fonament que marquen l'existència i l'orientació, podríem dir, espiritual de la persona. En aquests moments en què comencem a plantejar una mica qui som i on anem, és quan ens comencem a preguntar a veure aquestes criatures qui les ha fet i si hi ha un creador. I és quan comencem a observar que en la naturalesa hi ha un autèntic regal que diu ens fa. Primer, a partir de l'observació i l'actitud dels animals que s'apropen, que senten l'atracció per algunes plantes determinades, i que ells ja les utilitzen com a remei, com a guariment. Posem el cas dels primers animals domèstics. El primer animal domèstic, algú sap quin va ser? El primer. L'abella. L'abella, sense l'abella no podríem viure. I actualment es comença a preocupar pel fet, diguéssim, de la reducció de la població apícola, que és un animal antiquíssim. Sense la polinització no hi hauria agricultura, ni hi hauria fruita, ni hi hauria hortalisses, ni hi hauria vida. És l'animal que hauríem de tutelar i respectar més, molt més que els gossos i els gats, sobretot les abelles, protegir-les moltíssim. L'abella va ser el primer animal domèstic i quan l'home encara no conreava la terra perquè no ho necessitava, perquè les poblacions eren més petites i l'home encara era una mica itinerant, inestable, anava aquí, allà recollia fruits, caçava o pescava, les dones es dedicaven a recollir la mel i van entrar en contacte amb aquest animal que d'alguna manera van mig domesticar, a través, sobretot, de les plantes remeieres. Aquí us he portat una planta, no sé si algú la coneixerà. Hi ha algun herbolari aquí, farmacèutic, no hi ha ningú? Botànic? Agafi, la va passar, a veure si algú la coneix. Mentre va passant l'herba, la planta, a veure si algú la coneix. Aquesta planta és una de les... Aquesta planta, podríem dir que té la triple funció. És una planta remeiera, és una planta d'olor i és una planta d'ús culinari. Algú la coneix? És de la família de l'orenga. Això és la gran orenga, l'orenga major, que és el marduix. Aquesta planta s'utilitza per perfumar els guisats. I antigament l'utilitzaven per treure el berescat de la mel de les arnes d'una manera pacífica i no agressiva, perquè el fum que fa aquesta planta d'alguna manera narcotitza les abelles sense fer-los mal i sense ser agressives. És a dir, que si els volgués vindicar una apicultura respectuosa amb les abelles i gens agressiva, s'hauria de tornar a recuperar aquesta planta, el marduix. Tota vegada que abans del llúpol, la cervesa, els monestirs la feien amb el marduix, perquè té unes propietats digestives molt interessants, per això es posa per perfumar algunes pastes i les faves i els pèsols. I és una planta remeiera, és una planta que va molt bé, fins i tot per fer pel mal d'orella, per fer ungüents antirreumàtics, té moltíssimes propietats. Doncs aquesta planta s'utilitzava per treure la vel de les arnes i té aquesta diversitat de funcions, que és tant una planta d'olor com una planta que serveix a la cuina, com serveix a la apotecaria, com és una planta al servei també de la ramaderia, perquè les abelles és ramaderia menor. Vull dir, l'avicultura i l'apicultura són ramaderia menor. Bé, doncs l'home observava l'actitud dels animals. I, doncs, per exemple, el gos és un animal molt antic, la cabra és un animal molt antic. Posem pel cas que una d'aquestes primeres cabres domesticades, doncs menjant doncs, alguna romaguera, algun esbarzer, doncs, tingués una fiblada d'un escurçó. Què fa la cabra? Doncs comença a refregar-se damunt d'una planta que se'n diu escurçonera. I en castellà en diuen piponera. I quan el futur pastor va veient aquell refrec de la cabra constantment damunt d'aquella planta, observa que a cap d'uns dies aquella ferida es comença a curar. I doncs, aquell home agafa la viponera, se la mira i li recorda la textura una pell de serp. I, aquesta planta deu anar bé doncs, per les picades de serp. I comença a veure que el creador en les plantes hi ha posat, diguéssim, com un llenguatge que indirectament ens diu pel que podrien servir. Igualment, les anous, quan són verdes, sembla la testa calba d'un homo sapiens, allò. I si la partim, allò sembla un cervell, no? Sí o no? I serveix per la microcirculació, no? La nou. O sigui que la naturalesa ens diu una mica el que hi ha. Semblantment, doncs, abans de conrear la terra, doncs, es menjaven doncs, moltes de les fruites que et donava la naturalesa al seu moment. Al seu moment. A l'estiu, unes fruites que regeneren doncs, l'organisme i el vitalitzen, i doncs, a l'hivern doncs, unes fruites de to, podríem dir, astringent i que tenen doncs, propietats antibiòtiques, oi? Per evitar doncs, que doncs, molts refredats tenien males conseqüències en moments en què no hi havia, doncs, com ara, antibiòtics, ni penicilines, ni aquestes coses. Si ens fixem, hi ha una sèrie d'actituds que venen d'aquests moments. Per exemple, l'afecció a les herbes romaneres es ve d'aquest moment, en què doncs, els homes encara doncs, no treballaven la terra i arrencaven doncs, un nap, una xerevia, una pastanaga, i la trossegen, en donen un tros doncs, al seu germà o a la seva dona i s'adonen amb la pastanaga partida, que allò és com un iris, com l'ull, si s'hi fixa és un ull. Que han descobert els científics actualment que porta una sèrie de vitamines que van bé també doncs, per millorar i per conservar la vista. Tot això, i en altres casos, veiem que està inserit un llenguatge en la pròpia planta que la criatura humana observa. I entén, i sobretot serà la tradició monàstica, i ara en parlarem de les herbes santes i explicarem el que són, articula en funció d'aquestes plantes una mena, podríem dir, de filosofia que s'anomena tenir o esguardar les plantes remeieres com un tresor de pobres. Un tresor, un regal que Déu ens ha fet d'una manera gratuïta a benefici de la nostra salut. Perquè, doncs, si tenim seny i sabem doncs, aplicar bé tot allò que la naturalesa et dona, doncs tindrem una qualitat de vida millor i tindrem també més bona salut. Fins i tot, en època, doncs, en època medieval, i d'alguna manera que ja comencem a entrar en el tema que ens ocupa, que són les herbes santes, hi ha una dona que va ser un fenomen de saviesa i d'especulació filosòfica i mística que el papa Benet la va declarar doncs, ara fa 5 o 6 anys o 7, potser més, una vintena d'anys, la va declarar doctora de l'Església, que és Santa Hildegarda. Santa Hildegarda, si algú n'heu sentit a parlar, és una santa antiga, va morir el 1172, vull dir, és anterior a Sant Francesc. És a dir, com va néixer Sant Francesc, s'acabava ja la vida de Santa Hildegarda. Doncs aquesta santa, que té una experiència doncs, religiosa i mística molt intensa, tenia un coneixement, podríem dir, preternatural. I tenia, per saviesa infosa, un coneixement realment inèdit i sorprenent pel seu temps que la ciència actual doncs, ha validat. Per exemple, per comunicació divina, per saviesa infosa, sabia que tal planta o tal altra, que anava bé per tal cosa o per tal altra, sense saber, no podia saber, no hi havia, diguéssim, la química, no estava, diguéssim, no podia saber els principis actius que contenien aquelles plantes, però ho sabia per intuïció. I fins i tot ella va descobrir doncs, algunes plantes que no es tenien per remeieres i que doncs, a través d'aquesta experiència mística va descobrir i divulgar les va proposar, les va ensenyar, les va divulgar en els estaments, diguéssim, senzills i populars que no podien accedir a un apotecari o un metge que era caríssim en aquella època. No tothom podia accedir a un metge, que n'hi havia molt pocs, o no tothom podia anar a una apotecaria, que en deien les oficines en aquells moments, la constructiva de l'ofici d'apotecari, a comprar, diguéssim, doncs, ungüents o medicaments. Aleshores, aquesta santa comunicava a la gent, mireu, això si aneu als germs, aneu als boscos i agafeu aquesta planta, us aniré per això i per l'altre. I això ho ha certificat els estudis científics dels nostres dies, que han doncs, passat pel sedàs doncs, de la química i de l'anàlisi, tot allò que ella deia per saber-se infos. Això és molt important i molt interessant de tenir-ho present, de veure com Déu en la seva bondat ens ha fet un regal magnífic en la naturalesa i que hem de tenir doncs, una relació d'amor, de respecte i de veneració perquè hi ha autèntics tresors que fins al moment present, encara no està prohibit, podem anar lliurement, accedir lliurement a la terra, a la naturalesa i proveir-nos d'aquestes plantes. I que sempre doncs, és millor de trobar-les, recollir-les amb moderació en el lloc on aquestes plantes neixen. Perquè és molt diferent doncs, de tenir, doncs, encara que puguis tenir herbes remeieres conreades, que es poden conrear i de fet des d'època medieval que es conreien, no és exactament el mateix, perquè hi ha com un cert, podríem dir, determinisme geogràfic que incideix i marca la potencialitat doncs, de determinades plantes remeieres. No és el mateix doncs, el timó o la farigola del test de casa teva que doncs, el timó que pugui néixer damunt doncs, d'una terra salabrosa que allí hi ha milers d'anys i que hi ha doncs, dissolts fòssils també de milions d'anys i que la naturalesa l'ha fet néixer allà. És molt diferent la força del principi actiu d'aquesta planta i qui diu aquesta, doncs, les plantes que en diuen trencapedres, axífagues, no, que es fan doncs, a la roca en llocs determinats, no és el mateix doncs, una planta conreada que una planta treta del seu propi indret. Això és una cosa doncs, pràcticament doncs, òbvia. De la tradició antiga, que podríem dir que ve doncs, de l'edat de pedra, que és quan doncs, comencem a descobrir i a tractar doncs, les plantes remeieres, ens venen uns costums que han perdurat al llarg dels segles, podríem dir, quasi sense interrupció. Un d'ells és doncs, aquesta doncs, afecció que hi ha doncs, als remeis naturals, que doncs, ens agraden més perquè parlen el llenguatge del nostre organisme i si no se'n fa un abús doncs, no hi ha doncs, tantes contraindicacions i s'ajusten molt més al nostre doncs, capteniment. I encara que no siguin de l'eficàcia tan ràpida o tan immediata com una pastilla, si es fa amb perseverança i amb prevenció, doncs el teu organisme doncs, gaudeix de millor salut. Que, tot sigui dit, moltes de les pastilles, el principi actiu de les plantes, el sintetitzen químicament i el donen en una pastilla que, si no està doncs, ben equilibrat, doncs, pot d'alguna manera també doncs, malmetre el teu organisme. Doncs d'aquesta època i d'aquesta afecció n'han quedat encara altres vestigis que tenen una gran força. Per exemple, anar a buscar cargols, bé, de l'home primitiu, que fava doncs, els cargols i els menjava, i després ja va inventar la cultura del reciclatge. El cargol buit l'omplia d'oli de llentiscle, perquè encara no hi havia les oliveres, encara no les havien empaltat, encara no hi havia les oliveres, encara no hi havia oli d'oliva, agafaven l'oli del llentiscle, i aleshores a la nit doncs, feien llum a les coves on vivien amb aquell cargol. Els estaven renovant, a mesura que en menjaven, anaven renovant els cargols, aquells de closca més gruixuda, els omplien d'oli de llentiscle i amb allò il·luminaven doncs, les coves els homes primitius. O sigui que és molt antic anar a buscar cargols i és molt antic anar a buscar bolets. O no? Que encara és molt lluny a buscar bolets. Doncs això ens ve d'aquesta època de la cultura recol·lectora. I per què anaven a buscar bolets els homes primitius? No tant perquè fossin gustosos, potser sí. Estaven a buscar bolets perquè molts d'ells en aquell moment eren l'antibiòtic natural que necessitaven. El primer bolet que apareix ja en temps d'estiu, a finals d'estiu, és la pebrassa. I la pebrassa té una capacitat antibiòtica grandíssima. I l'home primitiu doncs, l'utilitzava doncs, com a antibiòtic natural. Doncs tot això ens ve de molt, 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 molt antic. Dintre de les herbes remeieres hi ha el que s'anomenen les herbes santes. Herbes santes. Algú sap què són les herbes santes? Sap què són les herbes santes? Les herbes santes podríem dir que són l'equivalent de les herbes oficinals. Han sentit parlar de les herbes oficinals? No? Sí, ja que són, sí. Què és una planta oficinal? Una planta oficinal és aquella que utilitzen els apotecaris i farmacèutics. Planta oficinal. És a dir, una planta que la ciència li ha reconegut unes propietats que realment doncs, són beneficioses per la criatura humana i que curen algunes coses o que poden servir per prevenció d'altres. Plantes oficinals. I això, en la descripció de les plantes, ja ho posa. La planta officinale, que vol dir que és una planta que entra en els preparats mèdics i que de moltes plantes oficinals s'ha aconseguit doncs, sintetitzar doncs, el principi actiu i forma part de molts medicaments. No? L'equivalent de les plantes oficinals són les herbes santes. Totes les herbes santes són oficinals? Algunes sí, algunes no. Per exemple, l'arísim, que és l'herba de Sant Robert, aquesta és una planta oficinal. I de l'arísim, l'herba de Sant Robert, que en diu l'herba dels cantors o dels predicadors, que era l'herba que es prenia antigament quan no hi havia doncs, micros i havien de cantar en les capelles i cors i es havia de predicar doncs, des de la trona sense micro, moltes vegades s'afluixava la veu i per evitar doncs, la ronquera i forçar la veu, l'arísim té un principi actiu que és extraordinari per aquestes coses de la gola. I actualment, si un va a la farmàcia a buscar coses per la gola, si s'hi fixa bé en el principi actiu d'aquells medicaments, hi ha l'arísim, que és una planta oficinal i que és una herba santa perquè és l'herba de Sant Robert. Després també doncs, l'herba de Sant Pere, que és la parietària, també és una planta oficinal. Però no totes les herbes santes són oficinals. No vol dir que no tinguin una gran capacitat, diguéssim, curativa. Se'n diuen herbes santes perquè tenen dins del conjunt de les herbes remeieres un prestigi especial. Podríem dir un prestigi superior. I són herbes santes per aquest prestigi i perquè s'associen a la protecció d'un determinat sant o santa o a un determinat, diguéssim, col·lectiu religiós que les ha, diguéssim, doncs, divulgat, que les ha propagat i que les ha ensenyat doncs, al poble senzill perquè les utilitzi. Hi ha herbes santes que doncs, porten el nom per la proximitat, diguéssim, del sant. L'herba de Sant Pau, que és la prímula, aleshores, doncs, que és la primera planta, es podria dir, que floreix i que insinua la primavera, la prímula, l'herba de Sant Pau, 25 de gener, conversió de Sant Pau, 15 de gener, Sant Pau ermità, l'herba de Sant Pau, en funció del calendari. O també, doncs, jo que sé, l'herba de Santa Margarida, que és la centaura roja, o fel de la terra, que sol estar doncs, en el seu moment màxim de floració, que és quan s'han d'acollir per Santa Margarida d'Antioquia, que és el 20 de juliol, herba de Santa Margarida. Funció una mica del calendari. Herba de Sant Francesc, o perquè és herba de Sant Francesc, perquè és l'arenari, que és una planta trencapedres, aquesta planta la van divulgar els framenors i em van dir l'herba dels trencats, l'herba de Sant Francesc. L'herba de Sant Domènec, doncs els frares predicadors la van propagar per tota Europa, que és l'alzineta i que forma part de quasi tots els licors digestius. No sé si entrava el calissà, ja hauríem de veure si... Però jo diria que hi devia entrar, perquè l'alzineta quasi bé entrava a tots els licors. El que entrava al calissai era la quinquina, la quina calissaia, que possiblement van ser els caputxins que amb el senyor Molfulleda li van dir escolti'm que això és digestiu idònic i va molt bé. Perquè aquesta, la quinquina calissaia la van, d'alguna manera, descobrir els frares missioners al segle XVII i XVIII a la Guaiana, que tenien una gran experiència que en castellà era el Palo Santo. A Mallorca, l'equivalent del calissai és el palo, que ve d'aquest palo sant, de la calissaia, que dona aquest gust. Això és dit de passada. A propòsit de les herbes santes, també hi ha una problemàtica entorn, diguéssim, de la denominació. Per exemple, aquí a Catalunya i Aragó, l'herba de Sant Cristòfol és una planta. I a fora de Catalunya, el dia de Sant Cristòfol és un altre, que són els èbols. I clar, a vegades hi ha una sèrie de confusions amb els noms, depèn també de la cultura. O bé una planta que té doble nom. He parlat de l'herba de Santa Margarida, però també en alguns llocs de Catalunya diuen l'herba de Santa Paula, no Santa Paula Montal, de Santa Paula. Bé, és molt, molt delicat la terminologia, perquè depèn molt doncs, de l'indret i la comarca, però sempre és important de posar el nom llatí. I així no crees cap mena de dubte, saps a quina planta realment doncs, et refereixes. Hi ha una sèrie de plantes remeieres, santes, que estan vinculades al... També a la tradició, diguéssim, grega, i romana, tot i ser tradicions de la nostra cultura occidental i que són els pares i mares de la nostra cultura, tenen doncs, una diversitat també de nomenclatura a propòsit, diguéssim, de l'herba santa. L'herba santa per excel·lència dels romans és la sàlvia, que és la que ho salva tot, que és una panacea, és l'herba santa dels romans, no? I l'herba sagrada dels celtes, que eren preromans, és la verbena. La verbena, que s'estiuen bé alta, que és la planta dels druides, és antiquíssima. I pels grecs, l'herba santa per excel·lència, que fins i tot els romans també en deien la mater herbarum, l'herba santa, és el donzell. El donzell, que és en grec l'artemísia. Hi ha algú d'aquí que sigui o hagi parlat o conegui la llengua alemanya? Algú que el sap? No? Sí, sap com se diu en alemany aquesta planta? Donzell? Es diu, vol que li digui? Ja no sé d'alemany per ser el nom d'aquesta planta. Es diu vermut. I sap per què? Perquè els monjos, en vi blanc de poca graduació, infusionant aquesta planta, no destil·lant-la, sinó infusionant-la, feien el vermut, que és un gran licor, aperitiu. Però aquesta mateixa planta, això és infusionat, perquè hi ha dues maneres de treure el principi actiu, o tres. Si es destila aquesta planta, se'n fa l'absenta, que en comptes de ser, diguéssim, un aperitiu, és un digestiu. Un digestiu. Això la mateixa planta. És molt interessant infusionar les plantes, perquè fins i tot se'n poden fer, diguéssim, licors aperitius i digestius, com la ratafia. La ratafia està fet, sigui dit de passada, està fet per ous i herbes. Herbes que entre elles s'han de combinar. Es podríem dir que és una artesania en què has de saber, diguéssim, combinar els fruits de la terra, i has d'equilibrar-los internament. Per exemple, amb fulles de llimoner i escorces de llimona, nous verdes i fulles de noguer, herba de Sant Joan i flor de Sant Joan, timó i sarpoll. S'ha de fer un equilibri intern, s'ha de posar dins d'una garrafa a sol i a serena, hermèticament tancat, perquè l'energia solar durant el dia extreu el principi actiu d'aquelles plantes que es complementen i s'articulen entre elles, i durant la nit allò, el principi actiu, passa a l'alcohol rectificat, a la brisa. I passat, doncs, diguéssim, un parell de llunacions, es pot colar, i l'energia solar, que ha fet, diguéssim, un licor natural que ha combinat tot aquest conjunt de plantes. A diferència d'aquests licors destil·lats, que és per destil·lació i que és un altre tipus de transformació i sol ser, doncs, més agressiu també a l'organisme. Doncs aquesta planta, el donzell, forma part de molts preparats mèdics i també de molts licors. Els licors monàstics van néixer originàriament per una funció, diguéssim, d'ajudar l'organisme a activar-li la circulació de la sang i també com a digestius. I porten a dins d'aquests licors moltes de les herbes santes, principalment, doncs, l'herba de Santa Caterina, que és l'imperatòria, i l'angèlica, que és també una de les herbes santes. Llegiré una mica una relació d'algunes herbes santes, perquè si no, llavors no ens faltaria temps. Llegiré algunes herbes santes perquè es vegi la seva, diguéssim, funció i les seves atribucions. Per exemple, n'hi ha una que és molt important, que és l'herba de Sant Jaume. L'herba de Sant Jaume és el senesi i marca, podríem dir, tot el camí de Sant Jaume que travessa Europa. I és una planta que utilitzaven molt, doncs, els peregrins i els caminadors. Per què? Doncs perquè les fulles del senesi, de l'herba de Sant Jaume, atemperen, doncs, les malalties a la pell, els encetats, sobretot, les llagues, i, esclar, el pelegrí, el caminant, doncs necessitava d'una planta que li alleugís aquestes ferides o aquest desgast del cos amb el caminar. I també és una planta que talla les diarrees. Hem de pensar que en aquella època, sobretot en temps, doncs, de primavera i d'estiu, el canvi d'aigües que diuen, no d'una font, d'una altra, doncs moltes vegades provocava uns trastorns i unes diarrees molt fortes, i amb el senesi, amb l'herba de Sant Jaume, doncs aconseguien, doncs, tallar i canviar i seguir caminant. L'herba santa per excel·lència de Catalunya, quina deu ser? Bueno, l'herba de Sant Joan ho podria ser, el pericó ho podria ser, perquè el pericó, a més, és una herba remeiera que la ciència no ha aconseguit sintetitzar en el principi actiu. I per això és tan perseguida, tan buscada, perquè, doncs, s'ha de comercialitzar, doncs, des de la pròpia naturalesa, l'hiperigo, que té moltíssimes propietats l'herba de Sant Joan. I fins i tot, també, amb aquest sistema solar, es pot fer l'oli de cop. L'oli de cop posant, diguéssim, durant una quarantena, no?, dins d'oli bo d'oliva, els brots florits del pericó, l'energia solar li treu el principi actiu que el passa l'oli, i aquell oli doncs, vol bé doncs, per les ferides, contraccions, dolors articulars, reumàtics, excel·lent. Aquesta podria ser l'herba, diguéssim, reina de Catalunya, perquè té una gran tradició, que és antiquíssima, però quina deu ser l'herba santa dels catalans? Home, han de ser herbes santes. Han de ser herbes santes. Quina deu ser? Quina deu ser? Hi ha l'herba de Sant Jordi, però no és aquesta. Saben quina és l'herba de Sant Jordi? El centrant, que és la valeriana roja. Aquesta és l'herba de Sant Jordi. I la rosa de Sant Jordi, saben quina és? No és allò que venen el 23 d'abril, eh? És la peònia, que la van portar els croats. És la rosa de Sant Jordi, la peònia, que també té aplicacions remeieres, però s'ha d'aplicar amb cautela. O que deu ser l'herba santa dels catalans. L'herba de Montserrat! I quina és l'herba de Montserrat? Quina és l'herba de Montserrat? No, això ho diu mossèn Verdé i els penyals que de robar. No. Quina és l'herba de Montserrat? No, l'altamira. Que és una planta saxífraga, que trenca pedres i que desinflama el fetge. Aquesta planta, l'herba de Montserrat, han de pensar que durant l'època que hi havia els baladrers i els xerraires, que passaven, doncs, les poblacions fent venda ambulant. Dones, maduixes, pèsols, quan començaven. Dones, maduixes, pèsols, herba de Montserrat. Bum, tothom baixava a comprar herba de Montserrat. Que era una planta que desinflama el fetge i trenca les pedres. És una planta saxífraga. I era molt valorada. I aquesta, diguéssim, és l'herba santa per excel·lència de casa nostra, que és l'herba de Montserrat o Altamira. També és important l'herba de Santa Clara. L'herba de Santa Clara és la celidònia. Diuen de Santa Clara perquè anava bé, diuen, pels col·liris oculars. Però aquesta planta popularment se'n diu berruguera, perquè fa un làtex, un suc, que en poques, diguéssim, vegades que posis la berruga queda cremada. La celidònia, que és l'herba de Santa Clara. És important també l'herba o car de Sant Pelegrí. El car de Sant Pelegrí també era realment important pels que caminaven per Europa i feien doncs, el camí de Sant Jaume. Entre ells el va fer Sant Francesc d'Assís, el camí de Sant Jaume. Va voler anar a Sant Jaume de Galícia. I el va fer doncs, Santa Brígida, que és la patrona d'Europa, que va fer el camí de Sant Jaume. Molta gent feia aquest pelegrinatge i es torna a fer. Doncs, a part de l'herba de Sant Jaume, que doncs, anava bé doncs, per les ferides i pels encetats, hi havia també el car de Sant Pelegrí, que és la carlina. Això és molt important perquè era el baròmetre natural. Llavors no podien escoltar Catalunya Ràdio i el temps que faria, perquè no hi havia ni ràdio ni vint aquests butlletins sobre el temps, però la naturalesa et donava doncs, també elements per observar el temps que faria. Si s'hi fixen, encara en alguns corrals de... també Catalunya, sobre la part, diguéssim, d'Aragó i Navarra, a la porta, diguéssim, de... per allà on passa el camí, diguéssim, de Sant Jaume, a la porta de molts corrals hi ha clavada un car tastellat gran. Allò no és decoratiu, allò és un baròmetre, perquè segons la posició de les fulles, si farà un dia fred, si farà calor, si farà vent, si plourà, t'ho diu la mateixa naturalesa. I aquest era important per orientar el camí dels peregrins. No sortim que demà farà vent. Ja ho sabien, eh? No sortim que avui plourà. No només mirant el cel, també mirant, diguéssim, aquest regal, aquest baròmetre natural que ens ha fet, diguéssim, la naturalesa. També les cases de pagès ja hi havia, a part, diguéssim, del car de Sant Pelegrí, alguns socs hi era, tenien un test allà a la sortida, allà a l'eixida, un test, en què hi havia plantat agrella, que no només era, diguéssim, per menjar-la de tant en tant perquè mineralitzava l'organisme. En funció del paraigüet aquell, també sabrien si plouria, si faria vent, si sabien. Mirant la planta se sabia el temps que faria, perquè hi ha una sensibilitat especial que t'anuncia el temps que farà. És important també, per exemple, la flor de Sant Miquel, que és la polleta, que és el còlquic. Aquesta planta és molt important en medicina, perquè aquí en treuen al principi pels terribles atacs de gota. Doncs aquesta planta és com una contraverí natural, ja que és una planta que és de difícil aplicació i sempre sota control mèdic, que és l'única planta que hi ha per curar, diguéssim, i reduir les inflamacions, diguéssim, del coagre o de la gota. Una planta molt forta, que si posem pel cas enmig del farratge, si es barregés còlquid, doncs l'animal que s'ho menja, si no és un remugant, pot morir. Si és una cabra, una ovella, una vaca, el remugant se n'adona, encara ho pot, diguéssim, escopir, però si és un euga o un ase que es menja, doncs, l'alfals i entremig ja, doncs, còlquid, pot morir. És fortíssim. L'herba de Sant Guillem, que és la cerverola o l'agrimònia, que també, doncs, és bona per les malalties del fetge i per expulsar, doncs, pedres. L'herba de Sant Ponç. Sant Ponç és el patró dels herbolaris. Quina és l'herba de Sant Ponç? També n'hi ha dues. Hi ha el remell de Sant Ponç, que és la maçanella, la perpètua, i la pròpia l'herba de Sant Ponç és el poniol. Poniol. Perquè de Sant Ponç també se diu Sant Ponç o Sant Ponç. Aquesta és una herba molt, molt estimada, doncs, com a tònic estomacal, pels mals de ventres, pels digestius, etc. I juntament amb tota aquesta sèrie d'herbes santes, hi ha també un conjunt d'hortalisses que també tenen, doncs, propietats remeieres i també es vinculen a alguna tradició. Per exemple, doncs, l'herba de Santa Bàrbara, que fa unes fulles semblants als creixens i es mengen, doncs, en temps per poder, diguéssim, remineralitzar l'organisme. També hi ha la carabassa de Sant Joan i hi ha també l'herba dels canonges o dolceta, que també tenia aquestes funcions de mineralitzar l'organisme en els moments i els dies, diguéssim, penitencials, que en èpoques antigues es pot dir que cada 3 dies, 2 eren penitencials, com que no se sopava, es feia una col·lació i, doncs, menjaven doncs, fruita seca i, sobretot, menjaven aquestes plantes mineralitzants de l'organisme, que les amanien amb agràs, que era, doncs, un vinagre més suau fet del raïm encara verd, i aquestes fulles, doncs, mineralitzaven l'organisme. Una d'elles era la dolceta, que en deia l'herba dels canonges. Doncs també hi ha, doncs, el bròquil de Santa Teresa, que té, doncs, un reforç immunològicament l'organisme. I entre les plantes, no podem deixar d'esmentar algunes plantes que són paràsites d'altres. Per exemple, no sé bé com ho digui això, la barba de caputxí. La barba de caputxí, saben què és? No, això que porta. Saben què és la barba de caputxí? És l'usnea barbata, que és un paràsit de les alzines i els roures. Aquesta planta és importantíssima, aquesta planta. Quan en èpoques antigues, doncs, que doncs no hi havia, doncs, tan bona alimentació, els frares de la Descalcès, doncs, en temps d'hiverns, molts d'ells se'ls feien unes ferides als peus, al taló, molt difícil de curar. Les ferides a les cames i als peus costen molt de curar. Són llocs extrems que a vegades la circulació de la sang no hi arriba prou bé i costa moltíssim de curar. Són d'aquells talls al peu. I es havien de curar necessàriament perquè era un lloc possible on podien penetrar-hi bacteris que podien infectar tot l'organisme i morir. Hi havia persones que morien d'aquests talls als peus perquè hi entraven doncs, uns bacteris que, al no haver-hi doncs, antibiòtics prou potents, doncs, morien. El cicatritzant que utilitzaven, i a la vegada antibiòtic i desinfectant, era la usnea barbata, la barba de caputxí, que encara s'utilitza doncs, en medicina com a cicatritzant. És a dir, la tradició aquesta de la descalcès ha ajudat també a la medicina a descobrir que en aquestes plantes paràsites també hi ha doncs, principis actius de gran importància. Ara ja vas una mica de tres quarts, però no voldria acomiadar abans de les preguntes sense doncs, donar una mica doncs, de relació de noms d'herbes santes que no n'hi ha parlat, però que hi són i n'hi ha moltíssimes. Per exemple, Arracades de la Mare de Déu, que és la sanguinària. La Beata Maria o Llàgrimes de Santa Maria. El Boix de la Mare de Déu o Pentecosteres, que també són bones com la colquit pel reumatisme i la gota. La Camisola de la Mare de Déu o la Corretjola. L'Espina Santa o Arsot. La Flor de Sant Josep. Després, l'Herba de la Trinitat o Herba Fatgera. L'Herba dels Àngels. L'Herba dels Leprosos o Verònica. L'Herba de Sant Anton o Epilobi, l'herba de Sant Bonifaci, l'herba de Sant Felip, l'herba de Sant Gerard, l'herba de Sant Llorenç, l'herba de Sant Marçal, aquesta és la tenerida, que és un vermicida molt potent. En èpoques antigues hi havia moltes infeccions intestinals i no es podien fer doncs, neteges gàstriques ni operacions. Doncs amb l'herba de Sant Marçal, la tenerida, neteja total. Boníssima és aquesta planta. Després hi ha l'herba de Sant Roc! Herba de Sant Roc! Ei! El tanto! No en tenen plantada aquí, d'Arenys de Mar, herba de Sant Roc? Home, que és molt bona. Propietats astringents. Les seves flors escaldades tallen la diarrea, també, com el senesi. És important l'herba de Sant Roc. Una altra molt important, l'herba de Sant Segimon. Aquesta planta és única al Montseny, només es troba al Montseny. I la va descobrir un terciari d'Olot, el senyor Vaireda. Va descobrir un terciari d'Olot, a la seva de la Segimona, que és una planta molt apreciada com a herba santa. És balsàmica per combatre la tos, aquesta tos que no hi ha manera de fer-la desaparèixer, és balsàmica. Semblantment, és una planta balsàmica com aquesta, que no sé si coneixeran, que també li cua les mucositats. Semblant a la Segimona. És antiquíssima aquesta planta. Surt a la Sagrada Escriptura. Olorin. No la coneixen? Aquesta planta és la murtra. És la murtra. I es plantava a la punta dels claustres. Encara hi ha el convent de Sant Jordi de la Murtra. I el nostre convent d'Olleria, dels caputxins, hi ha una murta de la fundació, des del segle XVII, una murta. I les caputxines de Girona també tenien una murta immensa en el claustre. Aquesta planta estava al claustre perquè servia tant per la apotecaria com per la cuina. Les fulles d'aquesta planta licuen les mucositats, les desfan. És balsàmica, és de la família del febrer, de la família de l'eucaliptus. És una planta balsàmica, i fa una fruita, fa uns mortrons que se'n fa un licor estomacal molt interessant que a Itàlia en diuen mirtillo, es fa dels mortrons. I aquests mortrons, quan no es coneixien els claus d'espècie, els clavaven a la carn. Sobretot la carn aquella de cacera, que hi havia els muscles tensants de la por de l'animal acorralat i caçat, doncs amb la murta feien la carn doncs, com més digestiva, aquests claus de murta. Doncs aquesta és un equivalent de la Segimona perquè liqua les mucositats. l'herba de Santa Maria, que és la didalera, l'herba de Santa Romana, l'herba del Papa, que és la frígola, l'herba sagrada, que és la verbena, que ja us n'he parlat, el diri de Santa Cristina, la morera de Sant Joan, el peu de Crist o la faragassa, el raïm de Sant Salvi, la sang de Crist, la vara de Sant Josep, la verònica, etc. Bé, hi ha una llista llarguíssima. Però abans d'acabar, ara que estem ja, diguéssim, a les vigílies de la Setmana Santa, hi ha un conjunt de plantes que estan associades, diguéssim, a la passió, al fet de la passió. Aquests dies he estat acompanyant doncs, un llibre que he titulat Passió per la Setmana Santa. El nostre poble realment ha sigut un apassionat de la Setmana Santa. Bé, per la devoció i la tradició. I és un fet històric que no és pretèrit, que segueix marcant la història dels nostres dies. No només el calendari, sinó que marca doncs, la nostra tradició. I no cal dir doncs, la passió, que hi ha una gran vitalitat a Catalunya de celebracions de la passió i que actualment doncs, són els llocs d'Europa de més antiguitat en continuïtat, la passió que fidel als relats evangèlics, doncs, molt sòbria, i les processons. Processons de Catalunya, que és l'únic lloc del món que el Sant Crist va dret i el porten els portants. És un Crist victoriós, va les processons dret, els llocs sempre el porten al planet dret. És molt important. Hi ha una sèrie de tradicions que van lligades a la Setmana Santa. També gastronòmiques, una sèrie de plats propis d'aquests dies. I també hi ha les herbes santes de la Setmana Santa. La principal ja saben quin és, no? I per què? En diuen el tapís de Nostre Senyor. És una planta, hi ha una adagi que diu pel divendres sant acollir frígol al camp. Té. I això té un per què. Segons la tradició, en diuen el tapís de Nostre Senyor, perquè diuen que la primera planta que va petjar Jesús infant va ser el timó de la frigola. I l'última planta que va petjar al Calvari era el timó que justament floreix doncs, per la lluna de Pasqua. I aleshores per això hi ha aquesta tradició, vist de Nostre Senyor. Hi ha uns quantes de plantes. Hi ha l'arbre sant, que se'n fan doncs, corones i rosaris als dolors dels seus grans. Hi ha la Beata Maria o Llàgrimes de Santa Maria. Hi ha l'espina de Crist o espinadessa. Hi ha l'espina santa, que és la ressot, vinculada doncs, a la passió de Crist, segons una tradició, doncs, potser sigui fet la corona d'espina. Hi ha les espines del bon Jesús o marabú, que també és una planta com la celidònia que fa un làtex que crema doncs, les berrugues i cura malalties de la pell. L'herba de la creu, que és la ibaborda, que és molt bona per les malalties del fel i per les febres polúdiques. Hi ha l'herba del Sant Sepulcre, que és la botja llamanosa, que és un bàlsam vulnerari molt interessant. Hi ha el ginjoler, que és l'espina de Crist, segons la tradició. Les espines de la corona, que hi havia doncs, una part a París i una part a Pisa, i dues a la catedral de Barcelona i al Pi, són espines de ginjoler, que és una planta molt comú a Terra Santa i que molt possiblement doncs, el soldadesca romana feia servir per encendre el foc. I possiblement doncs, les marques que hi ha al Sant Llençol de Torí i tot plegat siguin de ginjoler. El ginjoler, o espina de Crist, fa una fruita, són els gínjols, que a part de ser doncs, molt vitamínics, són també expectorants. També li cuen les mucositats, els gínjols, se'n fa un xarop per expectorar. L'apotecari de Montserrat, que es deia Antoni Castell, ja en el segle XVI va donar la fórmula per fer el xarop, diguéssim, de gínjols. Hi ha la passionera, el flor de la passió, el peu de Cristo a la fragassa, la sang de Cristo a la fumària i, bueno, la verònica, que és l'herba dels leprosos, que és una planta també, diguéssim, per les malalties de la pell i, sobretot, doncs, per curar les cremades. Bé, aquí som molt puntuals, ara queden 5 minutets. Si hi ha hagut alguna pregunta, i ho sé, contesto. I si no, ho estudiarem. D'acord? Vinga.
Doncs, molt bona tarda a tothom. Sí. Fra Valentí, per exemple, una planta que es diu didalera, que se'n sap, i una altra, la tora.
La didalera és per les palpitacions del cor i s'ha de, és l'herba de Santa Maria, s'ha de vigilar sota control mèdic. Aquí tinc alguna cosa apuntada de la didalera, que és l'herba de Santa Maria, a veure. Herba de Jorca, herba, queixalera, herba de Sant Bonifaci, a veure, de Sant Marçal. Doncs aquesta planta s'ha d'aplicar sota el guiatge mèdic, que és les palpitacions del cor, l'herba de didalera. És a dir, un podria ser tòxica, perquè clar, va directament al cor. I una mala aplicació, doncs, això de les herbes remeieres i de les plantes s'ha de fer també, diguéssim, amb criteri, amb equilibri, perquè una mala aplicació i un mal ús també pot ser nociu per l'organisme. És a dir, això va molt bé pel mal de ventre, això va molt bé per la circulació. Doncs, d'acord, normalment aquesta planta va bé pel mal de ventre i per la circulació, estadísticament, sí. A veure, vostè potser és al·lèrgic a aquella planta i no en pot prendre. I aquesta planta, a veure, en quina quantitat? Si un pesa 120 quilos i l'altre en pesa 62, és la mateixa proporció o no? Clar, tot això s'ha de tenir present. Però és molt important la funció i l'acompanyament del metge naturista, o antigament de l'herbolari, que diguéssim com un conseller i un assessor. A veure, quin és l'instrument més important que ha de tenir un metge al seu consultori? A un herbolari. Quin és l'instrument més important que ha de tenir? Si l'imaginen. Quin deu ser l'instrument més important sense els quals, a part de la balança, sense els quals no podia visitar? A veure. Què més? Quin altre? Quin altre? A part de la balança, què més? Allò de vendre la pressió? Escolta, quin és l'instrument més important que ha de tenir un metge? No hi cau. Doncs mira, una cosa que ara no tinc aquí. Hauria de tenir una cadira. Una cadira. Perquè és importantíssim. El que els italians diuen, el reporto. Escolti'm, vostè, com se diu, quants anys té, què li passa, com se troba? Expliqui't. I llavors, clar, si no... I no pot ser. Ara ho fan per telèfon. Oh, per telèfon! Per telèfon! Clar, és importantíssim. No hi ha malalties, hi ha malalts. Hi ha aquella persona... Hi ha malalts, escolti'm, els malalts s'han d'explicar. I a vegades els símptomes poden ser confusionaris. O a vegades aquest malalt no et diu que potser és, quan era petit allò li va fer mal. Vostè és al·lèrgic a això, no li puc donar allò altre. És importantíssim que això els pots posar en comptes d'ajudar-los, els pots portar a l'altre barri. Bueno, alguna pregunta més?
Els antibiòtics. Sí.
A veure.
Bona tarda.
Bona tarda.
Ha parlat de bolets que eren antibiòtics.
Sí.
Quan la gent es moria de tisis, ningú se li va acudir, o no es va provar mai, de curar aquesta enfermedad amb això dels bolets, ja que porta antibiòtics.
A veure, la potència, diguéssim, d'aquests bolets, doncs ens ajudaran, posem pel cas, diguéssim, per una mena de refredat gros, no? Alguna cosa et pot ajudar. Coses més greus, sempre s'ha necessitat alguna cosa més. Amb tot, ja es havia començat a observar que alguns ferments, no? Bolets que es fan, doncs, a la llet o al formatge, anaven bé. I hi havia com un instint copiat dels animals i que es fa, doncs, encara alguns indrets de, per exemple, menjar la fruita florida, perquè vas ingerint doncs antibiòtics naturals. O menjar, per exemple, ara posen els embotits a dins d'un plàstic. I l'embotit necessita florir-se. I allò que la gent a vegades llançava, aquell és un antibiòtic natural. Per exemple, els animals, i són folls que saben que allà hi tenen un remei, tenen una prevenció. L'antibiòtic s'ha descobert en funció d'aquestes observacions. I a partir d'aquí, doncs, el món ha anat consolidant saviesa, que s'ha anat acumulant des de l'edat de pedra. Però hi ha coses que per intuïció, ja més o menys s'han practicat. Com a prevenció i com a auxili per superar, diguéssim, una crisi forta d'una febrada, d'una infecció, doncs això anava bé. Que sou metge, vos? Dic si sou metge. No.
Parlant de bolets, la famosa pipa, la Ganoderma lucidum, també té propietats d'aquestes.
Molts bolets tenen propietats d'aquestes.
Però que és un bolet de soca, vull dir que és sec, que sembla que allò no hagi de fer res, en canvi hi ha medicaments que es fan amb allò.
Sí. I com se diu, hi ha un altre bolet de soca, que me'n recordo el nom, que també diguéssim, és remeier. L'esca també és un bolet de soca i que té moltes, moltes propietats remeieres, l'esca, sí. Sí, sí. I tant. Molt bé.
Alguna altra consulta? Doncs donarem per acabada la conferència.
Molt bé, gràcies per haver vingut.